Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, benvinguts a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Relleu institucional al Centre d'Esports Sabadell. L'entitat arlequinada ha anunciat avui que l'actual president, Antoni Reguant, el tenim aquí al costat, avui en directe a l'Hotel Suís, fa un pas al costat. Reguant i la resta de consellers, és a dir, Ignasi Luque, David Parcerisses i Manel Escrivà, abandonen les tasques executives i deixen la gestió del club des d'avui en mans del màxim accionista Esteve Calzada. Després de la sortida del concurs de creditors, la nova estructura de l'accionariat fa així un pas més amb la transició cap a un nou consell amb nous membres que es donaran a conèixer pròximament. En el comunicat emès pel Centre d'Esports, el club agraeix la tasca feta per Reguant les últimes temporades en circumstàncies, diu literalment la nota, de màxima complexitat, i també parla de completar de manera definitiva la renovació integral dels dirigents del Centre d'Esports. Avui a l'Hotel Suís, totes les claus d'aquest pas donat per Antoni Reguant, amb l'encara president en directe, explicant la decisió.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Com sempre, el control de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sense cap mena de dubtes, la notícia del dia, el pas al costat d'Antoni Reguant i la resta del Consell d'Administració Arlequinat centrarà el programa d'avui. També hi haurà d'altres noms propis, com per exemple el de l'ex-arlequinat, ara a l'Olot, Gerai Sabariego, que es recupera d'una lesió de gravetat.
I fora de l'hotel?
El Lleida Esportiu s'acomiada de la Copa del Rei amb derrota 3-0 al Wanda Metropolitano en el global de l'eliminatòria de vuitens 7-0 per l'Atlético. Ahir també golejada del València contra les Palmes amb hat-trick inclòs del debutant Luciano Vietto. Avui tres partits més de Copa, a la Vés Formentera i Villarreal Leganés a 8:15 i Madrid Numancia a 10:15. Al Barcelona s'ha tancat la renovació per 3 anys de Ferrao, pretès per l'Inter Movistar, i a més a l'Eurolliga de bàsquet a 8:00 Barcelona Lassa visitant la pista del Panathinaikos, és a dir, l'exblaurana Xavi Pasqual. Kevin Serafín, amb un esquinç al genoll dret, serà baixa. També avui, el València rep el Fenerbahçe.
I a les xarxes socials.
Una de les notícies del dia en el món de l'handbol, l'ex de l'OAR Gràcia Magí Serra, signat pel Cangas, buscant la permanència del conjunt a l'Asobal. El podeu trobar a Twitter, @MagíSerra.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Sandra Santanya, ciclista sabadellenca, que avui arriba als 40 anys, els mateixos que Miguel Ángel Gómez, el tècnic del Club Natació Sabadell de bàsquet.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Tres minuts i mig, gairebé, per sobre de les dues. Anem de cara a barraca. Antoni Reguant, president del Centre d'Esports Sabadell. Benvingut a l'Hotel Suís. Com estàs?
Moltes gràcies. Molt content, la veritat.
Com hem de llegir o interpretar aquest pas que comentàvem ara?
L'hem d'interpretar com un pas més positiu cap a la normalització progressiva que està visquent el club des de l'entrada del grup encapçalat per l'Esteve.
Amb l'Antoni Reguant xerrarem durant una bona estona aquí a l'Hotel Suís. Ens acompanyen també, d'una banda, el Pere Figueres, el subdirector del diari de Sabadell. Pere, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Sergi Garcés, cap d'antena de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Tot vostre. Xerrem entre els tres una entrevista per entendre una miqueta quines han de ser, no sé com ho heu vist, Sergi, Pere, aquesta decisió, les línies de futur del Centre d'Esports Sabadell.
Bé, jo més que com hem rebut la notícia, que potser era un fet que era qüestió de temps que passés, més o menys tots ho podíem tenir coll avall, el que sí que m'agradaria preguntar-li així per començar a l'Antoni és una miqueta si aquest termini s'havia marcat d'alguna manera, és a dir, si això que tots intuíem que podia passar s'havia marcat o ha estat ara, per quina raó l'ha portat a prendre aquesta decisió, ha fet aquest pas o a consensuar aquest pas amb el màxim accionista per produir-se ara a principi d'any.
Era un escenari que teníem contemplat d'inici, no li havíem posat una data concreta, però sí que li havíem posat un factor concret, no? O sigui, quan l'Esteve compra el club, jo li transmeto ja en aquell moment un esgotament, un cansament personal per la situació viscuda, no? Ens ha tocat, com es diu col·loquialment, no? Ens ha tocat ballar amb la més lletja durant un parell d'anys, enfrontar-nos a situacions complexes, i evidentment tot això té un desgast personal important, tant per mi com per la resta de membres del Consell, no? Llavors jo sí que li transmeto d'inici que patim un procés ja d'esgotament. L'Esteve en aquell moment sí que em demana de continuar, que els ajudi, i acordem que farem evidentment un procés de transició tan llarg com sigui necessari, i que en el moment en què el nou projecte, la nova propietat, les persones de confiança de la nova propietat caminin ja sols, és a dir, no requereixin de l'ajuda de la gent que estàvem aquí fins aleshores, en aquell moment sí que farem un pas al costat per donar ja, evidentment, plena llibertat i marge d'actuació al seu projecte, no? Que al capdavall és ara ja el projecte encapçalat per l'Esteve, no?
Sí, més que sorprès, doncs crec que, com bé dius, això era un pas que s'havia de fer. Suposo que també haurà influït el fet de sortir del procés concursal, i que aquest estat, podríem dir, si féssim una valoració, un resum de la teva labor, la missió principal que has tingut al Centre d'Esport Sabadell, no?
Sense dubte que un dels reptes que quedava per tancar aleshores era el procés concursal. Evidentment no hi havia cap possibilitat de fer passos ni al costat, ni davant, ni endarrere, fins que no es tanqués aquest tema. Afortunadament, amb molt d'esforç i moltes hores de feina, el procés concursal s'ha demostrat que era probablement l'únic camí que hi havia pel futur de l'entitat. És important, crec que és important destacar que sense procés concursal no haguéssim tingut l'aparició de cap mena d'inversor qualificat, que en aquest cas hem tingut la sort de que ha sigut l'Esteve, però sense procés concursal no hi hagués hagut inversor, és a dir, ni Esteve ni ningú més, no hi havia cap possibilitat, perquè al final el que acaba comprant el grup encapçalat per l'Esteve és la realitat postconcursal, és a dir, acaba comprant la realitat derivada d'un procés de reducció dràstica del deute, un procés d'ordenació en el temps del deute que queda pendent, perquè evidentment en un procés concursal redueixes deute, però no arribes a un escenari de deute zero, però sí que redueixes dràsticament, i sobretot organitzes amb els diferents creditors i les diferents administracions els terminis de pagament del deute, no? I al final el que converteix el club en una cosa atractiva per un inversor qualificat és precisament la realitat postconcursal. Llavors, com dèiem, no hi havia possibilitat de fer cap moviment fins que això s'acabés, i evidentment no hi havia possibilitat de trobar cap inversió qualificat si això no passava, no? Llavors, en aquest sentit, com deia a l'inici, molt content, perquè el temps ens ha donat la raó, el temps ha demostrat que l'estratègia era bona, per molt que hagi sigut dura, per molt que a nivell social hagi fet patir a molta gent, que ho entenem i som els primers que hem patit, probablement més que ningú, però al final s'ha demostrat que era el camí, no? I que avui en dia tenim un club que camina, que funciona, que ja no està ni a la UBI ni tan sols a l'hospital, és a dir, camina, i el que ara els hi pertoca a l'Esteve i al seu grup és fer-lo córrer, no? Que estem, a més, estem en la línia, no? O sigui, ho estan fent de manera prou destacada com per pensar que el club té un futur com jo crec que no havia tingut en dècades, no?
Has parlat en diferents ocasions de la realitat post-concurs de creditors. Quina és aquesta realitat? Ara mateix el Centre d'Esport Sabadell en quina situació es troba després d'haver abandonat ja el concurs de creditors?
Bé, el Sabadell es troba en una situació en la que ha aconseguit, gràcies al concurs de creditors, firmar un acord amb Hisenda que ha ordenat el pagament de tot el deute que queda, ha aconseguit firmar un acord amb la Seguretat Social que ha ordenat tots els terminis de pagament del deute que queda, ha firmat un conveni amb tota la resta de creditors que malauradament implica una quitança important per la gran majoria d'ells, i uns terminis de pagament llargs, perquè són els que el club pot assumir mentre estigui a segona B. O sigui, en el moment que pugem a segona A, no diré que serem un club ric, però sí que serem un club financerament molt solvent.
un moment de tot aquest trajecte m'imagino que l'Antoni Reguant ha tingut la sensació de, no sé si la paraula és incomprès o és el qualificatiu, on s'acostuma a viure amb aquesta sensació d'assenyalar, t'ho dic perquè avui el veig que es treu un pes de sobre, no sé si és la paraula tampoc exacta o no, però és una sensació que ha existit, que l'ha tingut.
Sí, evidentment, al final estàs passant per un procés on hi ha molt pocs recursos econòmics i sobretot humans, i aquí sí que aprofito per agrair eternament, i crec que tota la massa social ho hauria de fer, a la resta de companys del Consell i sobretot a l'Albert Ramos com a treballador del club. Un procés que és de molta soledat, és a dir, tens molt pocs recursos econòmics, molt pocs recursos humans. Evidentment, tenim grans mancances en l'àrea de comunicació. També són temes que són de difícil comunicar, o sigui, fan de molt mal comunicar, i entenem que això en la massa social genera el que genera. I, evidentment, és impossible que no es generin situacions que, evidentment, no són agradables, no? Ni per la massa social ni per qui ho pateix, no? Però al capdavall entenem que no hi havia més remei, no? Si em permets, de manera molt ràpida, faré un resum del que hem fet, de l'estratègia que vam seguir en el moment que el club perd la categoria el juny del 2015, no? Ens trobem que hem baixat a segona B, ens trobem amb un club econòmicament destrossat, o sigui, a punt de morir. Tenim clar que aquell era el moment ideal per fer un concurs de creditors, però no el podem fer per dos motius. El primer, perquè si fem un concurs de creditors perdem totes les ajudes al descens que ens pertocaven, val? Perquè la Lliga, els sistemes de funcionament de la Lliga estableixen que per tenir dret als mecanismes d'ajudes al descens no pots estar en concurs de creditors. Llavors això era renunciar a una quantitat de diners prou important que ens va fer no poder fer un concurs. I segona, perquè ens plantegem en aquell moment una estratègia per intentar trobar un inversor amb capacitat suficient com per assumir la totalitat del deute que hi havia aleshores. Val? Això només podia passar per un inversor estranger, asiàtic sobretot, val? I com que érem conscients de que teníem, com es diu col·loquialment, si em permeteu l'expressió, un carro de deute astronòmic, en aquell moment 6 milions d'euros, una mica més de 6 milions d'euros, el que fem és una aposta molt clara pel valor esportiu de l'entitat. És a dir, nosaltres plantegem que, juntament amb el carro de deute que comentava, el potencial comprador ha de comprar també un valor esportiu. La temporada 15-16, gràcies a aquesta estratègia, el primer equip acaba setè a la Lliga amb 55 punts, guanya la Copa Catalunya, i tot i que l'inici de temporada és irregular i el Pont de la Puríssima arribem fins i tot a estar en posició de play-out, la segona volta de l'equip és espectacular i tots acabem la Lliga amb la sensació de que ens han faltat unes quantes jornades. Val? És a dir, les sensacions respecte de l'equip són bones. Teníem en aquell moment un molt bon entrenador, Miguel Álvarez, no seré jo qui el descobreixi, la seva qualitat ho està demostrant ara mateix a Villarreal, i teníem un grandíssim director esportiu que era Javi Pérez. Llavors amb això fem un projecte molt competitiu que ens permet posar en valor el primer equip. En paral·lel apostem també pel filial, i és la temporada que el filial es passa gran part de la temporada en posicions de play-off a segona B i que acaba la temporada sent sisè. Acabem guanyant la Copa Catalunya, probablement en el dia esportivament parlant més maco d'aquests últims dos anys, que és quan guanyem la Copa Catalunya amb la participació de 9 jugadors que han passat pel B o eren en aquell moment del B. Val? És a dir, fem una aposta, insisteixo, esportiva, primer equip competint bé, sobretot la segona volta a segona B, amb un filial competint de meravella a tercera divisió, amb un juvenil que aquell any assoleix l'ascens a divisió d'honor i amb un femení que aquell any assoleix l'ascens a segona divisió nacional. És a dir, fem una aposta molt clara per contrarrestar el carro del deute amb un valor esportiu, penso que més que interessant. Malauradament, no acaba quallant cap de les operacions que teníem a sobre la taula. Per què? Perquè evidentment el pes del deute segueix sent massa gros en funció del, o comparat amb el valor esportiu que li intentem nosaltres donar en el club aquella temporada. A partir d'aquí hem de reformular l'estratègia i no ens queda més remei que anar cap al concurs de creditors. Val? Automàticament, quan fas el concurs de creditors, has de canviar completament el valor esportiu de l'entitat i adaptar el pressupost a la mínima expressió. Per què? Perquè durant la vigència del concurs la llei et permet no tenir que pagar ni un euro del deute que ja tenies generat fins a la data, però en canvi la llei t'obliga sí o sí a fer front a totes les despeses ordinàries del club, que són bàsicament els sous dels treballadors, dels jugadors, i les despeses corrents, vull dir, els viatges del primer equip, la llum, bueno, la compra de material que puguis necessitar. Per tant, canviem l'estratègia, ja que la primera ha funcionat en l'àmbit esportiu però no ha funcionat en l'àmbit d'una operació corporativa per culpa del deute, reduïm el pressupost a la mínima expressió i no és que deixem caure el B, ni deixem caure el juvenil, ni deixem caure el femení, perquè ningú vol que caiguin, però evidentment hi ha una reducció dràstica, molt dràstica, en el pressupost destinat a aquests tres altres equips, no? El pressupost del primer equip, tot i que es retalla una mica, el pots retallar fins on el pots retallar, perquè si el retalles gaire més haguéssim acabat perdent la categoria, i gràcies a això doncs, som capaços d'anar assumint tots els pagaments ordinaris durant la fase del concurs i durant aquest any doncs, aconseguim evidentment la firma dels acords singulars amb Hisenda, amb Seguretat Social, la firma del conveni amb els creditors ordinaris. Bueno, bàsicament tota la feina va enfocada a el procés concursal i a trobar un inversor qualificat que compri aquesta realitat postconcursal, val? I al final, com de tots és sabut, la història surt bé. I al final tenim l'encert de que tirem endavant el concurs i apareix, evidentment, aquest inversor qualificat que tots coneixem, que és l'Esteve, que a més, 6 mesos després, ja estem veient que com es diu col·loquialment, doncs la toca bé i anem de pujada, no?
Sí, volia preguntar, Antoni, amb aquesta fase més dura, que va ser després que va venir l'acord amb Hummel, hi va haver algun moment que el fantasma de la desaparició del club va sortir realment amb força?
Home, hi ha un moment molt crític, no? Hi ha un moment molt crític a final de la temporada 15-16, que és quan ens trobem que no surt, ja veiem clar que no surt cap operació corporativa, per molt que hàgim posat en valor i hàgim aconseguit posar en valor la part esportiva del club, tenim clar que no sortirà cap operació, i gràcies a, en aquest cas, a l'Àxel, que també es mereix tot l'agraïment del món, gràcies a l'Àxel doncs, llancem la iniciativa de l'associació Salvem el Sabadell, intentem fer una campanya de captació de fons per intentar tancar la temporada. Sí, jo diria que va ser el moment institucionalment més complicat, no? Va ser el moment on la supervivència del club va estar més en perill.
Sobre quantitats, abans repassàvem el tema dels més de 6 milions d'euros que va arribar a generar de deute al Centre d'Esport Sabadell. He parlat també de la realitat que queda després de... Es pot quantificar en quina quantitat ara mateix el Sabadell té de deute després del concurs?
Sí, absolutament, a la pela, es pot quantificar. Ens quedem, amb números rodons, amb 2 milions d'euros de deute. O sigui, hem fet una reducció de 4,4 milions d'euros de deute. I, evidentment, un club com el Sabadell amb 6,6 milions d'euros de deute és inviable, absolutament inviable, inclús a segona A, eh? A segona A tindria greus problemes per sobreviure, tot i que ara el repartiment de drets sigui més favorable, etc, etc. L'hem deixat amb 2 i el Sabadell a segona B, perdó, a segona A amb 2 milions d'euros de deute, que en el moment en què hi hagi l'ascens ja no seran 2 milions, perquè ja part del deute s'ha començat a eixugar durant aquesta temporada. Bueno, no diré que és un equip ric, però sí que és un equip financerament viable.
I negociat, entenc que, a molts anys aquest deute.
Sí, 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 sí. Tenim aquí uns, els primers 4 anys els destinem pràcticament amb exclusiva a tema de seguretat social i tema d'hisenda. A partir del tercer comencem a incorporar el pagament amb petits percentatges de deute ordinari, però no acabarem de pagar el deute ordinari fins d'aquí 7 anys. Però això és el que el fa assumible, eh? O sigui, és llarg en el temps, perquè així és l'única manera que sigui assumible. És a dir, com més llarg és en el temps, menys t'obliga cada any, no? Llavors no hi havia un altre camí, els creditors ordinaris així ho van entendre i vam aprovar el conveni amb un, crec que és un 74,81% de suport, no?
Deia el comunicat avui que ha fet arribar el club que fan aquest pas al costat per fer una lectura ràpida, un pas enrere, renunciant a aquesta part més executiva i de representació. D'alguna manera ha vingut a explicar a Toni Reguán que aquests mesos han estat precisament en aquest pas de transició d'acompanyar el nou accionariat, la nova propietat, encara que és un terme que, per exemple, al màxim accionista no li agrada, aquest de la propietat, però bé, l'Esteve Calçada, acompanyant el seu equip. Ara en Toni Reguán, oficialment, perquè la gent també ho entengui, continuarà sent president, com a mínim fins que no hi hagi una Junta General d'Accionistes a la que es pugui formular, doncs, això, no? La sortida del Consell i la nova constitució d'un Consell d'Administració.
És així. El fet de sortir del concurs de creditors no implica que no quedin certes derivades de caràcter legal que s'hagin d'acabar de resoldre. Evidentment s'hauran de convocar Junta General d'Accionistes, ordinària, extraordinària, per acabar de resoldre algunes derivades, no? Com comentava, mentre tot aquest procés no quedi completat de manera legal, sí que es manté el Consell d'Administració, però de manera executiva i en termes de representació del club, entenem que ja no té sentit seguir participant del dia a dia, quan a més ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol, i segona, que camina bé. Per tant, arriba un moment que, com deia, no, fruit del desgast inicial o del desgast de tot aquest temps que ja es va comunicar inicialment a l'Esteve, ja no té massa sentit mantenir una certa funció executiva, no? Quan a més la realitat és que els membres del Consell el que tenim ganes, després d'aquest desgast, insisteixo, és d'anar a veure els partits a tribuna i cridar els gols i no haver-te d'aguantar massa més i disfrutar-ho amb els amics i la família i viure-ho més en condició de soci que no de membre del Consell d'Administració, no?
Pur formulisme, doncs, perquè la gent ho acabi de...
Sí, sí, és un tràmit. És un tràmit.
Olot, el partit de diumenge, Toni Reguán no presidirà la llotja.
No, gràcies a Déu ja no.
No hi serà.
Gràcies a Déu ja em quedo alliberat.
Per tant, des d'aquesta figura de soci, que a partir d'ara passa a ser soci, tot i que formalment encara consti, allò... mercantilment parlant encara constarà com a president de la Societat Anònima Esportiva o del Consell d'Administració d'aquesta Societat Anònima Esportiva. Es queda d'alguna manera col·laborant? Li han fet arribar aquesta possibilitat de que doni un cop de mà d'alguna manera o marxa tant d'allò que ja desapareix?
S'ha de seguir col·laborant únicament amb el tema de les derivades legals. Aquí sí que, òbviament, seguirem participant-hi d'aquest tema en exclusiva, conjuntament, òbviament, amb l'equip jurídic de l'Esteve, que ja s'ha involucrat des de fa mesos i també s'està ajudant a acabar de resoldre tot això, i amb el qual hi ha una grandíssima sintonia. I més enllà d'això, home, si puntualment surt algun tema que s'ha de col·laborar, doncs, evidentment no es dirà mai que no, no? Al contrari, disposats a col·laborar, però si són temes de caràcter puntual, no? No, cap mena d'involucració amb el que és el dia a dia de la institució.
Hi ha data, per cert, d'aquest tràmit burocràtic, perquè això de normal sempre es fa feixuc molt, fins tot explicar, perquè és una qüestió que sempre, els formalismes són llargs sempre, però hi ha alguna data fixada o no?
No, encara no, malauradament no podem encara afirmar quan serà, perquè, bueno, insisteixo, no? són qüestions de tràmit jurídic que requereixen de presentar papers, de que s'acceptin els papers, bueno, mil coses d'aquestes són molt feixugues que no estan només a la teva mà, no? Amb la qual estem pendents de que se'ns notifiquin una sèrie de coses per poder ja definitivament convocar la primera de les juntes generals que haurem de fer. Espero que no se'n vagi massa enllà amb el temps, no?
Antoni, suposo que ara amb la perspectiva en algun moment pensaràs ojalà m'hagués tocat una altra època per presidir el centre d'esports, no?
Jo penso que no hi ha cap predecessor meu que li hagi tocat una època plàcida, no? O sigui, aprofito també per reconèixer la feina que han fet tots els predecessors, no? Perquè no imagino o no recordo jo un passat en aquest club amb almenys un passat recent on no hi hagués una quantitat de problemes importants a resoldre, no? Sí que tinc la sensació de que hem sigut o som el Consell d'Administració que ha posat fi a tot això, no? O sigui, el primer Consell d'Administració que realment s'enfronta a la realitat econòmica, jurídica del club, no? I evidentment trobes el que et trobes i t'ho trobes perquè són coses que venen de anys i anys i anys i al final, o sigui, ni són culpa de ningú i és culpa de tots, no? Vull dir, no, o sigui, tothom hereda el que hereda, el meu predecessor va heredar el que va heredar i l'anterior va heredar el que va heredar i al final sí que tinc la sensació que hem sigut el Consell que posa fi a tot això. És a dir, el nou màxim accionista entra sabent exactament quina és la realitat del club, perquè per això serveix un procés concursal. És a dir, el gran avantatge que té en aquest cas l'Esteve és que no obrirà calaixos i es trobarà coses estranyes, no aixecarà catifes i es trobarà coses estranyes. Per què? Perquè precisament aquesta és la missió o l'objectiu d'un procés concursal, no? Llavors, en aquest sentit, estic molt, molt content i amb la consciència molt tranquil·la de que, d'acord que l'època, com deia abans, ens ha tocat ballar amb la més lletja, però al final ens hem sortit i s'ha demostrat que el camí que vam triar era el camí encertat, no? I que al final, molt alleugerats, per què? Perquè deixem el club en mans de gent molt qualificada, que tenen un projecte molt sòlid, que han venut una realitat molt ben venuda, molt digerible per tots, molt realista, i de la qual, des d'un altre àmbit, des de l'àmbit de l'aficionat, soci, també en gaudirem nosaltres, no?
Per repassar dates, Antoni Reguant entra al Consell el 2014, el 2015 a l'estiu Keisuke Sakamoto ven les accions, després al Nadal, uns mesos després, és quan hi ha el canvi de presidència, Antoni Reguant es converteix en el nou president del Sabadell. En tot aquest període hem parlat, per exemple, de l'aposta per la vessant esportiva, que no va sortir del tot bé en un primer moment, com comentava ara, també després del canvi d'estratègia. Si mirem cap enrere i repassem una miqueta de balanç de tot aquest període, alguna cosa que Antoni Reguant es penedeixi o que consideri un error d'aquells que marquen?
Que es penedeixi, no, perquè al final un s'hi fica lliurement i ningú l'obliga, evidentment pren decisions que després et condicionen molt a nivell personal, perquè al final si jo hagués sigut un tio intel·ligent hagués entrat, hagués descobert el pastís i hagués dit, ui, senyors, això jo plego perquè aquí hi ha un merder tremendo, però al final jo no em puc penedir de res de lo que he fet perquè a mi ningú m'ha obligat a fer res. Sí que evidentment fa repàs de com ha anat tot plegat i un ha de reconèixer que en determinats moments es cometen determinats errors, no? O sigui, jo diria que l'error més gran de tots aquests dos anys no hi ha cap dubte que és en l'àmbit de la comunicació. No hi ha cap dubte per mi. Primera, no teníem coneixement en l'àmbit de la comunicació. Jo no vinc del món de la comunicació, jo vinc del món de la gestió empresarial i és el que m'he dedicat. O sigui, he fet de gestor del club per circumstàncies que, bueno, que m'ha tocat. Penso que des d'una òptica estrictament de gestió del club podem dir que hem complert amb escreix, perquè deixem una cosa que està molt millor de com ens la vam trobar, i per tant no només no teníem el coneixement, sinó que a més tampoc teníem els mitjans com per poder tenir un departament de comunicació o desenvolupar una estratègia de comunicació realment efectiva i que evités probablement molt patiment a molta part de la nostra massa social, no? Jo crec que aquest és el gran error. Llavors, evidentment, en tot el camí pues, també es cometen altre tipus d'errors, uns més importants, uns menys importants, però evidentment tothom ha de fer autocrítica, no? No podem dir que tot ha sigut immaculat. Podem dir que el resultat final és òptim, o considerem que és òptim. Podem dir que el resultat final és el que ha permès l'aparició d'un nou màxim accionista qualificat i amb un projecte sòlid. Però el que no podem dir és que en tot el procés no ens hem equivocat en res.
Pere, Sergi, 3:15, alguna cosa que us hagi quedat? Alguna altra pregunta?
No, jo, mira, per les converses que hem tingut aquí en aquest mateix estudi amb el Toni Reguant, me'n recordo que una de les coses que més li havia de repetir cada cop que ens vèiem era aquella famosa de "i si no", perquè cada cop que m'explicava alguna cosa era tot això en positiu, "i si no". Ara que ha presentat un escenari en el qual diu que està tot controlat, com a mínim, calculat i el problema el tenim dimensionat en la seva realitat, és realment, i ara sé que sortirà la vena optimista que té l'Antoni Reguant de per si, però és realment optimista amb el que deixa, no amb el que ha deixat ell d'herència, sinó amb el que les persones que deixa d'anar endavant?
Jo sóc tremendament optimista i si em dones un minut us explico el per què. Val? Al final hi ha un llibre que diu, que es titula "El balón no termina entrando por casualidad", no? Llavors, nosaltres perdem la categoria la temporada 14-15 i l'únic motiu pel qual no l'hauríem hagut de perdre era per la qualitat de la plantilla. Val? Al final, què passa al camp? Al camp passa el reflexe del que estava passant a dalt de tot del club. Val? Llavors, en aquell moment era un desgovern, un desgavell, era molt complicada la gestió del club, etc. I tot això es transmet. Què està passant avui en dia? Jo destacaria 3-4 elements que són els que em fan pensar que al final la pilota no entrarà per casualitat, no? Des de l'arribada de l'Esteve, i insisteixo, gràcies a tota la feina que s'ha fet anteriorment, hem aconseguit, primer, estabilitat institucional. Tothom sap qui és el propietari, quin perfil té el propietari, com es diu, com vesteix, com pensa, com calça, etc, etc. I a la majoria, a la immensa majoria de la gent, jo diria, m'atreviria a dir, que li està bé. Per tant, estabilitat institucional. En segon punt, hem aconseguit generar il·lusió a la massa social. Cosa que és fonamental, fonamental per poder avançar. Avui no podem dir que la nostra parròquia sigui molt més gran del que era fa un any o fa dos anys, però sí que podem dir que els 2.000 i escaig que tenim com a socis estan contents i són 2.000 i escaig ambaixadors del club. Val? Per tant, il·lusió en l'àmbit social. En l'àmbit empresarial s'ha aconseguit generar credibilitat. Això és una cosa que es va notant a poc, amb la incorporació de nous patrocinadors, amb la renovació de contractes que ja existien i que han agafat un altre format. Per tant, hi ha una certa credibilitat institucional, empresarial. Val? També s'ha incorporat, i aprofito per dir-ho, una persona d'una vàlua extraordinària, en aquest cas, que és l'Anna, val? Que està donant en el departament de màrqueting i de relació amb les empreses un valor que fins ara no teníem i que això, evidentment, ja es comencen a veure els fruits. En l'àmbit institucional, així com amb el social hem generat il·lusió, amb l'empresarial hem generat credibilitat, en l'institucional jo diria que s'està generant respecte. Val? Avui en dia les relacions amb l'Ajuntament, que ja eren raonablement bones, jo diria que cada dia són més fluides, i això és una feina que s'ha d'agrair també a tant a la Marisol, en aquest cas, no?, com a responsable del departament d'esports o de la regidoria d'esports, com al nou equip directiu. Hi ha hagut bones converses, bones aproximacions. Per tant, hi ha una credibilitat institucional. També, no només parlo d'Ajuntament, parlo de, a nivell, comencem per la Federació Catalana. La Federació Catalana està molt interessada en que el Sabadell sigui un club estable, etc, etc. Per tant, també molt bona relació. També se li ha d'agrair molt al president Subies tota l'ajuda que ens ha donat. I al final, tot això es trasllada a nivell de vestidor. Avui en dia tenim 20, 21, 22 jugadors que perceben que el Centre d'Esport Sabadell és un bon lloc on quedar-se, és un bon lloc on desenvolupar la seva carrera professional. Val? Si avui no tots 20 ho perceben així, segur que 15 ho perceben així. I l'any que ve hauràs de renovar poca part de la plantilla, perquè ja veus el que t'està funcionant, ja veus el que vols que es quedi, etc, etc, etc. Per tant, els 5 que s'incorporen s'incorporaran a un grup que percep que el club és estable, que el club paga bé, que el club ve en sentit de que paga el dia, que no hi ha demores, que no hi ha problemes, que té un projecte sòlid, que té un entrenador seriós, que té uns companys compromesos, etc, etc, etc. Tot això s'acaba traduint en el camp. Val? Per què? Perquè si és un lloc on em vull quedar i vull que les coses vagin bé, em sacrifico més, faig més esforç, m'implico més. Jo posaré l'exemple d'un jugador, és només un exemple, que teníem l'any passat i que tenim aquest any, i que jo diria que ha fet la transformació més gran que jo he vist en molt temps, que és Miguel García. Miguel García l'any passat comença molt bé, la segona part de la temporada és un jugador que va de més a menys, se li dona una segona oportunitat aquest any i entén perfectament el projecte, entén perfectament on està, i el seu rendiment és un altre. Val? Doncs, igual que ens ha passat en el cas de Miguel, tinc la plena certesa i la plena confiança de que això passarà a nivell de plantilla. La plantilla tinc molt clar que avui, a part que el grup humanament és molt bo, percep que el Sabadell és un molt bon lloc on està, i al final tot això té fruits en el camp. Val? Però tot això passa perquè passa tot l'altre, socialment, empresarialment, institucionalment, etc, etc.
Pere?
Ja només suposo per posar un punt i final, destacar sobretot la valentia que potser en uns moments tan difícils va demostrar l'Antoni Reguant amb el tema del concurs, que això poca gent potser s'hagués atrevit a fer-ho, i després el famós crèdit de Viacron, no sé si pot afegir alguna cosa, com ha quedat la situació amb aquella persona que no vam arribar mai a conèixer, i si l'acord doncs el va satisfer.
Mira, en termes de valentia, Pere, jo et diria que no hi havia més remei. Llavors, en aquell moment, un ha de ser valent, si tu vols fer servir aquesta paraula, i jo tenia molt clar que el procés concursal tiraria endavant, val? Perquè és un tema que no et lleves un dia i dius vaig a fer un concurs, val? És un tema que la temporada 15-16, mentre intentàvem donar valor esportiu per contrarrestar el carro de deute del que jo parlava abans, també vas veient que no serà tan fàcil, per molt que li donguis valor esportiu, tal, tal, i vas preparant el pla B per si no surt, i el pla B evidentment era el concurs. Quan es confirma que no surt el propòsit que teníem inicialment, tot el tema del concurs ja està molt preparat, molt ideat, molt pensat, i en aquell moment, quan tu instes el concurs, és perquè tens molt clar que el tiraràs endavant. Val? Perquè és que si tens clar que no el tiraràs endavant, no t'exposis a un concurs, vas directament a liquidació i fora, i t'estalvies una feinada tremenda, no? Llavors, en aquest sentit, valent o no, no hi havia més remei. I gràcies a Déu, el temps ha demostrat que va ser la decisió correcta. Respecte del crèdit de Viacron, al final és un tema que es van posar d'acord la nova propietat i Viacron, perquè al final qui compra és Sabarcat i qui ven és Viacron. No, Toni Reguant aquí no, ni compra ni ven, no? Està al mig, per causes que tothom sap, però al final qui compra és un i qui ven és l'altre. Per tant, això són els acords que van arribar a ells, i si els van firmar les dues parts és perquè segurament els estan bé a les dues parts, no?
Pere Figuera, Sergi Garcés, un autèntic plaer, gràcies. I Antoni Reguant, encara president, com dèiem abans, encara que no a la llotja sinó a la graderia, amb ganes de cridar gols, tant de bo que sigui quedant-se sense veu en les pròximes jornades i en el que queda de temporada. Tant que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fem una aturada per la publicitat, a poc que puguem, en els propers dies intentarem també tenir aquí el màxim accionista del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, el convidarem també per una estona a l'Hotel Suís per entendre també les claus de futur d'aquest nou projecte, d'aquest projecte de futur del Centre d'Esport Sabadell.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Radio Sabadell.
Banc
Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Se'ns fa difícil imaginar-nos una estrena d'any millor que la del 2018 pel Sabadell.
Aixeca el cap Guillem Enot a la frontal, prova xut amb Rosca. Gol, 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 gol.
Ara toca arrodonir-la, entrant amb bon peu també a la nova Creu Alta, el que ha estat la gran assignatura pendent de la primera volta.
Sabadell en joc.
Digerida la dolça ressaca de la victòria al Martínez Valero, el play-off és a només 3 punts i ara cal fer la feina a casa. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Sergio Montero, jugador del Centre d'Esports i escucho los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Bracafé, els cafès acabats de torrar, perquè no es perdi ni l'aroma ni el sabor del bon cafè. Bracafé, carrer Sant Antoni 22, davant el Museu d'Història.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Portes giratòries.
No volem deixar de banda tampoc la versió esportiva purament del Centre d'Esports Sabadell, que avui ha tornat a la feina, avui ha tornat als entrenaments centrat ja en l'Olot, per això precisament sona aquesta sintonia, un equip del qual des de dins del vestidor tampoc s'acaben de refiar massa de la situació que travessa a la taula classificatòria. El millor exemple, per fer-nos una miqueta la idea, el màxim golejador Felipe Sanchón, parlant així del conjunt de la Garrotxa.
I ja sabeu lo que cuesta ganar. Lo que cuesta ganar un partido en esta categoría y el Olot vendrá, aunque tenga este partido aún, pero vendrá necesitado porque está ahí abajo y será muy complicado y tenemos que ir con los tópicos pero y partido a partido, que es lo que nos llevará a tener buenos resultados.
Al conjunt olotí trobem tres futbolistes de l'actual plantilla que han passat per Sabadell. Gerai Sabariego, Xavi Ginard i també Héctor Simón, convertit ja en una institució a la Garrotxa. En el passat trobem moltes més coincidències, com ara Agustín Fernández, per cert, comentarista diumenge al Sabadell en joc, Arnal Lliberconde o Xavi Muñoz. Fins i tot un sabadellenc com l'Edu Vilchez, ara el segon entrenador del Nàstic, ha dirigit aquest Olot en l'anterior etapa a segona B. De tots ells, avui volem animar Gerai Sabariego.
Gerai Sabariego està de pega amb les lesions. Vestint d'arlequinatge en va patir una de greu i, de fet, des que va sortir del centre d'esports, tampoc ha tingut massa fortuna en aquest sentit. El badienc es va guanyar a pols un nom al conjunt arlequinat, on va debutar segona A, disputant una setzena d'enfrontaments procedent del filial arlequinat, amb el qual va assolir alguns dels èxits més destacats de la història del Sabadell B. Gerai es va lesionar en l'any del seu debut al futbol professional, però un cop recuperat va fer-se un lloc, als esquemes en l'últim any a segona A. Amb el descens, Gerai es va convertir en membre de la primera plantilla de ple dret, disputant 26 partits i guanyant la Copa Catalunya a les ordres de Miguel Álvarez. La temporada passada va ser l'última del migcampista vallesà al Sabadell. En total, Gerai Sabariego va disputar 13 partits, acomiadant-se de l'equip amb el 0-0 al Camp de l'Ebro, amb el qual s'estrenava la segona volta. Així, ara fa justament un any, el de Badia va signar pel filial del Granada, on les lesions no el van deixar tenir continuïtat, disputant 7 enfrontaments en total. Aquest estiu, l'ex-arlequinat ha signat per la Unió Esportiva Olot. Va jugar una hora a l'empat a 1 al camp de l'Olímpic de Xàtiva en partit de Copa a finals d'agost i després una lesió li va fer la guitza. Just al partit en el qual reapareixia, ni més ni menys que contra el Mallorca, va patir una nova lesió, aquesta de gravetat al genoll, de la qual es recupera des de fa un mes i mig.
I volem saber en quin punt de la recuperació concretament es troba. Gerai Sabariego, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, bona tarda.
Com va el genoll?
Bé, bastant bé.
Bé, animat sí. Per això, perquè això sempre és anar cremant etapes i no sé en quina et trobes ara mateix, si és molt agraïda o no. A vegades quan vas cremant etapes i comences a fer, t'hem vist, per exemple, les xarxes socials fent bici, vulguis o no, mentalment ja no s'està al sofà de casa, no?
Sí, la verdad es que cuando recibe la noticia es un golpe duro, pero realmente estuve jodido aquel día porque al día siguiente ya me levanté con el ánimo de recuperarme, ya no podía hacer nada para atrás y era todo de futuro ya. Y bueno, tuve la suerte de que tuve la operación rápido, en una semana me operaron y las dos semanas siguientes de la operación sí que lo pasan más agobiado y más angustiado, más por el tema de no poder moverte y eso que más por el dolor, porque realmente dolor tienes, pero tampoco demasiado. Y una vez ya empiezas la rehabilitación, empiezas a salir a la calle y eso ya es otro mundo. Y ahora me encuentro en una fase, creo que he evolucionado bastante en este mes, ahora ya me dejan apoyar, ahora ya, como tú dices, incluso hace dos días empecé a hacer bici para ganar un poco de movimiento y eso. Y estoy bastante bien, estoy muy bien.
Malauradament tens exemples propers, no sé si has pogut parlar, per dir-te algun nom, amb Sergi Pastells últimament, de com ha viscut ell un procés de recuperació molt similar al teu.
Sí, bueno, esta mañana he estado con él, he estado visitando a la gente en la Creu Alta.
¿Despía o qué?
No, había quedado con él para que me tenía que dar una cosa, precisamente para la recuperación.
¿Ah?
Y sí, vamos hablando mucho y... Bueno, me va explicando poco a poco, me va animando y la verdad es que me está haciendo de gran ayuda.
Avui has passat, per tant, per la nova Creu Alta. No sé si és una de les coses... Evidentment, clar, quan et perds mesos de competició, no és un partit el que fa mal. Fa mal tot el procés, fa mal perdre la temporada, fa mal haver de recuperar-te, com quedarà el genoll, etc. Però dins d'això, si anem allò al detall, el perdre el partit d'aquesta setmana a la nova Creu Alta, segur que és d'aquelles coses que coneixent-te et fan mal de veritat.
Sí, me acuerdo aún cuando en la primera vuelta me entrevistaste.
¿Sí, señor?
En el estadio y hablábamos sobre este tema y dije que sí, que lo primero que hice, de las primeras cosas que hice cuando firmé en Olot fue mirar el calendario para ver cuándo volvía a la Creu Alta y claro que es una fecha que tienen marcada y poder perdértela, la verdad es que no es un plato de buen gusto, pero bueno. Creo que habrá más oportunidades.
Vindràs a la nova Creu Alta per això, per el partit?
Sí, por supuesto.
Espia de luxe, bromes al marge pel fet d'haver passat avui per la nova Creu Alta, però coneixes de sobre la casa, l'equip, és veritat que la plantilla és molt diferent en qüestió d'un any, però no sé si a l'hora d'afrontar aquest partit sou a la part baixa buscant una miqueta la revifada a la classificació... Podríem dir que com la majoria de la categoria, Gerai, l'Olot també és d'aquells que competeix però que li costa molt de guanyar, una mica la tònica general, però quan toca afrontar un partit com aquest contra un rival com el Sabadell, que és casa teva, et pregunten, et demanen consells, opinions o no?
Bueno, ahora la verdad es que, bueno, con el míster sí que hablo de vez en cuando, pero bueno, este domingo sí que estuve viendo al equipo y pues ahora yo estoy en dinámica, yo estoy aquí en casa, estoy en Badía ahora, no estoy en Olot porque estoy en la recuperación aquí, entonces no mantengo el mismo contacto que estando allí, o sea, de momento no me han preguntado nada, pero bueno, yo imagino que sí, alguna llamada habrá.
¿Y qué destacarías tú del nou Sabadell? ¿Qué es el que creus que es el punt fort d'aquest conjunt?
Bueno, creo que todos hemos visto que es un equipo muy, 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 muy competitivo, muy sólido. Sí que le está faltando, bueno, como a la mayoría de todos los equipos de la liga, cuesta mucho meter goles, cuesta mucho sumar 3-3 y el Sabadell sí que está siendo muy sólido atrás, pero a lo mejor sí que le está faltando eso, el gol.
Per acabar, un equip que aspira a estar a la part alta, sentíem aquesta setmana a Toni Saligrat parlant precisament d'això, d'aquestes opcions d'acabar el playoff o lluitant per ell com a mínim. A casa juga aquest conjunt davant d'un que vol sortir del pou, que vol sortir de la part baixa. La lògica el que diria és que el de casa hauria de tenir més domini, però el Sabadell és l'equip que menys possessió té de tot el grup, del grup 3 de segona B. Per tant, posats a fer d'evident, de veure el partit que preveus de cara a diumenge, t'esperes un Sabadell amb la pilota protagonista o un Sabadell que ja li va bé tenir espais al darrere?
Bueno, a ver, realmente no sabes cómo va a ir el partido, pero nosotros sí que somos un equipo que que nos gusta tener el balón, nos gusta jugar desde atrás. Ahora, antes con el míster, con Martín Pose, trabajábamos mucho la salida de balón, trabajábamos mucho automatismo siendo desde atrás, y ahora con el cambio de míster, con el nuevo míster, también seguimos utilizando la salida de balón atrás, y a lo mejor somos un poquito más prácticos, pero nos gusta dominar. Y si, como tú dices, el Sabadell nos deja campo, bueno, nosotros, como te digo, nos gusta tener el balón, nos gusta tener la posesión, y intentaremos tenerla.
Doncs Gerai Sabariego, Arlequinat, d'acord, perquè has passat moltes temporades i molt bones aquí a Sabadell, sí, ara sí, mateix sí. A l'Olot. Ens alegrem moltíssim de veure't així animat, ja amb el genoll cada cop millor, fent una miqueta de bici, recuperant-te i tenint bones sensacions, i serà un plaer tenir-te molt a prop a la nova Creu Alta diumenge. Malauradament no a la gespa, que és el que voldríem, però com a mínim veure't un altre cop. Una abraçada, ànims.
Muchas gracias, Adri. Nos vemos el domingo.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Se recomienda beber abundante cantidad de líquido durante el día. Si toma más del que debe, puede notar náuseas, vómitos, ardor y dolor de estómago, diarrea o cualquier otro efecto adverso descrito. Y puede producir somnolencia.
Si la voz de Jack Sparrow consigue que te interese el prospecto de un medicamento para el resfriado, imagínate lo que puede hacer con el fuego invisible. De Javier Sierra. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, 8 minutets i les 3. Continuem parlant de futbol femení ara, i en concret del Planadeu, que agafa aire a la preferent femenina gràcies al seu triomf al camp del quart classificat. Victòria de prestigi davant l'Estartit, que només havia cedit dues derrotes en el que portem de campionat. Una sorprenent victòria del CUE, 1-2 a Terres Empordaneses, que referma encara més les opcions de permanència de les de la zona nord, segons el seu tècnic, Vicent Díaz.
Estamos al 4 de la salvación, tienen que venir todos los rivales a casa. Todos los rivales de abajo tienen que venir a casa y conseguirlo entre 30 a 34 puntos lo antes posible, que más o menos diría yo que estará la salvación mitad de la tabla. Y bueno, conseguir estos 3 puntos contra el Porqueras, que serían 12, y luego pues conseguir el doble de puntos en la segunda vuelta, que es el objetivo, y a ver si podemos tener una segunda vuelta, un final de segunda vuelta tranquilos.
A 4 de la permanència, com sentiu ara, el Porqueres visitarà el municipal de la Planada Can Déu diumenge a les 4. El Sabadell femení, de la seva banda, estrenarà el 2018 una hora més tard a Vilafranca, després de la retirada del seu últim rival, el Tortosa Ebre. Com el Planadeu, les arlequinades també són en zona de descens, de la qual esperen sortir aviat. Al davant, un Vilafranca que encara no ha perdut a casa, tot i que Jordi Saltó, l'entrenador d'aquest Sabadell femení, també recorda on han arribat els triomfs sabadellencs.
Sí que posa les coses difícils, tan difícils com que no ha perdut cap partit a casa seva en tot el que porta de Lliga, i per la part favorable nostra és que nosaltres les úniques victòries que hem aconseguit ho hem fet fora de casa, no? Per tant, doncs bé, s'ajunten dues coses favorables per cada un dels dos equips i veurem a veure què passa, no?
A les 5 començarà diumenge aquest Vilafranca-Sabadell de la preferent femenina.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
A Aquest serà un cap de setmana, per cert, de tornada a la normalitat per un bon grapat de lligues i d'esports, entre ells, per exemple, la primera nacional de tennis taula amb la presència del Natació Sabadell i de Club Falcons. Els nedadors, líders invictes, sumen 9 victòries en 9 jornades i volen seguir dominant amb mà de ferro la categoria durant el 2018. Els jugadors capitanejats per Pere Veis comencen l'any contra el penúltim classificat, el Torelló, un rival, avisa Veis, que a casa sempre és competitiu.
La principal preocupació és això, que nosaltres estiguem a punt de joc, de coco i de tot, i tornar a posar-nos les piles i encarar el que queda de temporada amb les mateixes ambició i la mateixa preparació que veníem fins ara, no?
Dissabte a les 6, el partit de Torelló. Falcons, per contra, busca tallar la ratxa de dues derrotes seguides. Això sí, ho té difícil a la pista del Lluïsos de Gràcia, que només ha perdut precisament davant del Club Natació Sabadell i que ara mateix és el tercer. Joan Nogueres, l'entrenador falconista, defensa que, malgrat tot, tenen opcions de victòria.
Jo crec que és més aviat un tema de confiança i de moment de forma de l'equip en general. No crec que jugador per jugador siguin gaire superiors a nosaltres. Sí que potser un pèl a dia d'avui, hem de ser sincers. No crec que ho sigui molt, però tenen un jugador el que està exercint de base, per dir-ho d'alguna manera, en el seu equip, vingut d'Olesa, també com l'Adrià Ubeda, que està jugant molt i molt bé. Però crec que tenim les nostres opcions.
El Lluïsos Falcons arrencarà dissabte un partit a Gràcia que començarà a 6:15 de la tarda. I acabem el programa d'avui amb bàsquet perquè el Sant Nicolau femení mesura la seva ambició. Aquesta setmana a la pista de la JET Q-Sport de Terrassa. Després de tancar el 2017 amb victòria, 64-49 davant l'Almeda, i situant-se així setenes amb un balanç de 4 victòries i 8 derrotes, diumenge les col·legials es veuen amb el quart classificat, qui tanca les fases d'ascens amb 2 triomfs més en aquest duel entre conjunts sabadellencs i terrassencs. Jordi Zamora, el tècnic grana, considera clau per guanyar a Terrassa fer una bona defensa.
Hi ha molts punts a defensar de la JET, les seves interiors, aquesta exterior que et comentava que la primera volta ens va matar el partit, però hem de defensar tot l'equip perquè és un equip molt complet.
Diumenge, 6:15, es jugarà aquest partit a Terrassa, a la pista de la JET, un grau per sota de copa. Primera, l'escola del Carme Masavícola espera no perdre pistonada. Les carmelites són terceres, a només un triomf del líder del filial de l'Esnat Sant Adrià B. Álvaro Fernández, l'entrenador, segueix pensant en la permanència, malgrat tot, malgrat ser terceres i haver passat tota la campanya a la part alta, però, havent perdut només un partit a casa, confia que la línia mostrada fins ara les permeti canviar aviat d'objectiu. Diumenge, a un quart d'una, reben un premià que és 13, però Fernández l'espera molt lluitador.
Premià està en una situació ara mateix classificatòriament complicada, tot i que és principi de lliga, encara queda molt, però segurament doncs, elles apel·laran a lluitar totes les pilotes, a defensar totes les posicions, i nosaltres doncs, haurem d'igualar aquest nivell d'intensitat perquè l'any passat no ho vam fer i a casa seva doncs, ens van guanyar molt.
Al mateix grup, el Natació Sabadell femení és 6è, 2 victòries per sota del Carme, però amb un partit menys. Les nedadores reben dissabte el Vicus Osona, l'últim. Tot i que Josep Osacoma assegura que, veient la intensitat de les osonenques, és una classificació enganyosa. El tècnic del club està convençut que les pròximes setmanes marcaran molt el futur del seu equip.
Arrenquem els 3 partits que es venen ara de la forma seguida, que són a l'Osona, el Minguell, el Paret Aplaçat i el Paret del Lliçà, però són 3 partits importantíssims. Sobretot els de l'Osona i els de Minguella, perquè si traguéssim aquests partits trauríem una victòria més als equips que estan a sota i ens donaria tranquil·litat de cara al nostre objectiu final de temporada. Sí, ara arrenquem amb els partits més importants que diria jo que tenim a partir d'ara, sobretot el que portem a temporada.
A 6:15 es juga dissabte aquest Natació Sabadell femení, Osona. Tenim el control de so, el Toni González, amb cara de voler saber de què anirà la cosa demà. Doncs, per exemple, tindrem el Rubén Peris, el president i director de la Volta a Catalunya, parlant sobre David de la Cruz, però també sobre el protagonisme que ha de tenir la ciutat de Sabadell en les pròximes edicions de la Volta. També xerrarem amb la gent del Gimnàs Llenes, les preferències dels waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell a només un dia del sorteig de la Copa del Rei, que serà a la 1 hora peninsular a Tenerife aquest divendres. I, sobretot, també una entrega
una nova entrega del futbol sobre el fang amb els equips històrics i ja desapareguts del futbol sabadellenc. Per cert, demà al centre d'esports qui compareix en roda de premsa és el porter, un dels millors de la categoria números en mà, Roberto Gutiérrez.
Hotel Suís.
Fins aquí aquest Hotel Suís especial del 10 de gener. Si us heu perdut part de l'entrevista amb el president encara del Centre d'Esport Sabadell, Antoni Reguant, de seguida la podreu recuperar a @radiosabadell a Twitter, per exemple, amb diferents titulars, com ara que el Sabadell ha reduït el seu deute a 2 milions d'euros. Ha estat la notícia del dia i, com diem, d'aquí a no res, ho podreu trobar a radiosabadell.fm o al perfil de Twitter d'aquesta emissora. Demà més, com sempre, a partir de les dues, amb el Toni González al control de so. Us ha parlat avui l'Adrià Arroyo, demà ho farà el Marc Pijuan en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.